A l'últim capítol de Crits...
Avui, el cas del lladre de l'estudi. Com heu pogut comprovar tots aquí en directe, hi ha algú que ens roba les coses de l'estudi.
Per això, jo personalment he venido aquí de noche, quan ja no hi ha ningú treballant. I porto un parell de gravacions amb dos individus sospitosos que he cazado merodeando por el escenario del crimen.
Emilio Solsona, investigador y propietario de los objetos de valor que usted se ha ido llevando estas últimas semanas. Venga, devuélvalo todo. ¡Y no utilizaré la violencia!
¿Pero qué dice? Que yo no me he llevado nada, ¿eh? Yo soy operario de la empresa que arregla los ascensores.
¡Valentí! ¿Qué haces aquí?
Hola, tiet. ¿Tú qué ni haces aquí?
Estic fent vigilància. Ens han estat robant l'estudi i vull saber qui ho ha estat fent. Valentí, mira'm els ulls. Nos has estado robando.
No, tiet, s'ho juro que jo no n'hi he estat.
La resolució del cas.
Exitazo! Aquesta és l'única paraula possible per a definir la resolució d'este cas.
Sí. En relació al misteri de les desaparicions d'objectes del nostre estudi de gravació, cal dir que les càmeres de seguretat que vam estar revisant han revelat que l'autor dels robatoris ha estat Rodrigo F.C., un menor de 16 anys. Explico jo com anava la cosa?
No, ja ho explico jo,
vale.
Per la part familiar que me pertoca. A veure, el meu nebot, el Valentí, el nano que ens ajuda de tant en tant, és molt despistat. Total, que ha passat per aquí alguns vespres per recuperar lo que s'havia dejado? El monopatín, la chaqueta, una carpeta del cole con una foto de la Samantha Fox que le regalé yo. En fi, un parell de vegades va venir acompanyat d'un amic, el tal Rodrigo, i quan el Valentí no ho veia va aprofitar per aportar-se todo lo que nos han robado. Misterio aclarado! Ya hemos hablado con los padres del chaval y se nos han devuelto todos los objetos sustraídos. Éxito total.
Però a mi el que no em queda clar a mi, vols dir que el teu nebot no va veure com el seu amic s'emportava la nevareta? Li estava aguantant la bossa on se la van portar.
Què dius, hombre, què dius? Torna't a mirar les cintes. El meu nebot tenia la bossa oberta i el cabrón de su amigo metió la nevereta sin que se diera cuenta.
Però, Emili, això que estàs dient és un disbarat.
Que el meu nebot no és un delinqüent, ¿vale? Este chaval és un perla. És molt bon nano, tu lo conoces.
Sí, home, no et posis així, ja em tornaré a mirar les cintes. Dec ser jo que no me les he mirat bé. Però el sillón orejero el portaven entre els dos.
Prou! Per favor!
Vale.
Prou!
RAC+1 i Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys us ofereixen Crits.
Esteu escoltant
Crits,
un podcast d'investigació criminal. Crímenes, secuestros, robos, palizas callejeras, xenofobia, maltrato d'animals, abús de género, de menors i de tota mena. Tota la veritat i nada más que la veritat surt a la llum gràcies a...
Crits, amb Emili Solsona
i Laureà Lledó.
Crits.
Posem foscor a la llum.
Tigres. Leones. Todo quiere ser los campeones.
Temazo. Estimats radioescuchas, el tema que està sonant és Tigres i Leones, del gran Torrebruno. Com estàs, Laureano?
Oh, Emili, molt bé. Doncs sí, Torrebruno va ser un popular showman infantil que va triomfar a Espanya als anys 70 en programes de televisió com Uba Gua Gua o Sabadabada.
Buah, jo és que no me perdia ni uno, i això que era ja mayorcito. Cantava com un jilguero. Una veu preciosa, aquella home. Moltes vegades me'l ficava per nyaca-nyaca amb la meva dona.
Va, no comencem, Emili.
Tranquilo, chaval. Hoy en día es lo que se vende, el folleteo.
Bueno, va, centrem-nos.
Centrem-nos. I para centrar-nos, qué millor que... Centrifidrin, el complemento vitamínic que et posa les piles para rendir todo el día como un auténtico jabato.
Papa, dóna'm el centrifidrin, que avui tinc examen de mates.
Té, fill meu. Abusa d'aquesta substància i mai més tindràs un suspenso.
Que guai! Com es pren això? Amb aigua?
Què conyo, agua? Esnifa pel nas. Així! Buah! Vaya subidón!
Ah, va bé. Mira, ja porto un bitllet en forma de canutillo. És el que faig servir habitualment. Ala! Molt millor que la cocaïna, eh?
Bueno, millor no, però esto te lo venden en las farmacias.
Sí, és més pràctic.
Sí, evitas el contacto con los barrios bajos, fill meu. Centrifidrin! I a rendir com un cabrón. Una pajilla, fill meu?
Però, papa, què dius?
Perdó, se me n'ha anat la flapa. A veure el prospecte.
Tornem al cas d'avui, la revisió de la mort de Torre Bruno.
Sempre se'n van els millors. Posa'ns en antecedentes, Laureano.
Rocco Walter Torrebruno Orgini va néixer a Torino di Sangro, una localitat italiana on, curiosament, no el coneix ningú. De fet, la seva data de naixement no està clara. Algunes fonts citen l'any 1933 i d'altres el 1936.
Un moment, no m'estaràs dient que Torrebruno té un passat fosc?
Ni fosc ni clar, Emili. És com si no tingués passat, o com si algú se l'hagués inventat. També es diu que té origen noble i que, com que la família estava en hores baixes, ell va fugir per guanyar-se la vida com a cantant melòdic.
Això segur que és veritat. A mi la seva veu m'emociona més que la de Camilo VI.
Va arribar a presentar-se al Festival de San Remo i no se sap ben bé com va acabar fent de showman infantil a Televisió Espanyola, on sí se sap que va triomfar a lo grande.
Quin gran personatge! Continua, Laureano. M'estic posant cachondo.
No ho facis anar cap al tema sexual, Emili.
No, hombre, no. És una manera de dir que m'interessa molt. T'has de posar al dia, amb la nova semàntica. Per a un investigador és molt important.
Bueno, sí, ja m'hi posaré, va. Atenció, perquè l'equip de Creech ha trobat l'únic familiar del còmic que queda aquí a Espanya. Torrebruno no va tenir parella coneguda ni fills. La persona amb la que hem parlat és un cosí segon d'un cosí germà de Torrebruno. Li van preguntar sobre Torrebruno per veure si podíem obtenir alguna informació per aclarir el seu origen. Escoltem què diu.
Il mio cosino Torrebruno, per nosotros Rocco, no va a essere nascuto a Torino di Sangro. A Torino va a nascere il suo germano Vesono Rocky. L'uno si dicia Rocco e l'altro Rocky. La confusione fu gorda desde buon principio. Il mio primo, che era primo di Rocco e Rocky, fu incontrato morto per Rocky, lì Vesono di Rocco. Rocco caiò in profonda depressione e se vanare in Spagna per cantare canzoni. Non li fu massa bene e cominciò a cantare per infanti, per bambini spagnoli di anni 70 di passati siglo XX. Ma lì paiasso di la tele, Gabi Fofofo Fiti Milik Milikiti, li verono come grande competenza e li furono invenenando la comida hasta producire infermità cardiaca, che li produjo morti l'anno 1998. Discanci in pace. C'è Rocky, disculpa, Rocco. Bueno, Rocky també è morto.
Buah! Acojonante! Ja ho han sentit, amici radioescuches. Los payasos de la tele, esa pandilla de hijos de puta resentidos, al veure que Torrebruno tenia més talent i més fama i més de tot que ells, el van enverinar.
No ens precipitem. Efectivament, això és el que diu aquest familiar seu, però... Tenim més informació, no és així, Emili?
Així és, però abans, una mica de cultura. T'agraden els museus? Estàs d'enhorabona. Obre les portes al Museu de la IA, la intel·ligència artificial que arriba perquè els humans puguem tocar-nos, per fi, los santos cojones a dos manos. Tu, robotito, agafa'm la capsa de mistús que m'acaba de caure.
Sí, senyor. Aquí tens, senyor.
Què he de fer, ara?
Aixecar-se per
anar a orinar,
senyor.
Ah, cony, ja deia jo que estava a punt d'explotar. Què faria sense tu, robotito?
No faria res, senyor.
Museu de la IA, el museu dedicat a la intel·ligència artificial, on podràs trobar tots els prototipos d'aquest futur que ja és aquí. Coneix la nova espècie híbrida que barreja els gens humans amb la tecnologia punta de la més innovadora IA. Entre nosaltres i ells... Ja no hi ha cap diferència. No és així, Robotito?
Sì, es guapo. Chupame el rabo una estoneta, vinga.
Sí, senyor. Tornem a l'estudi on, recordem, estem intentant aclarir la veritable raó per la qual va morir el gran Torrebruno. El mayor cómico infantil de la història d'Espanya.
Així és. I tenim un altre testimoni que confirma l'assassinat de Torrebruno. Es tracta de Fernando Sánchez Dragó.
Exactament. El conocido escritor recentment desaparegut. Abans de morir, gràcies a l'amistat que ens unia, vaig poder aconseguir aquest valuosíssim testimoni. Endavant, Audio Sánchez Dragó, Torrebruno, muerte no natural.
La verdad que tuve una amistad muy sincera con Rocco Walter, también llamado Torrebruno. Coincidí con él en un viaje de carácter chamánico en Perú, tierra de sabiduría perenne devastada por intereses capitalistas, el cuento de siempre. Richie, como llamábamos a Torrebruno, los más allegados, me confesó que hacía tiempo que se encontraba mal, concretamente desde que cenó con los celebérrimos payasos de la tele. Esa panda de farsantes le agasajaron con una opípara cena a base de manjares elaborados con ingredientes de origen confuso, alegando que era cocina experimental. Desde ese día, de principios de los años 80, si no me falla la memoria, Torrebruno ya no fue el mismo. Y empezó a padecer, pues, dolencias cardíacas hasta encontrar la muerte ese desdichado 12 de junio de 1998. Más de 15 años de agonía que los payasos de la tele disfrutaron con esa característica maldad y deliberada alevosía tan propia de los payasos malos. Y digo malos haciendo buenas ambas acepciones, la de malos payasos y la de payasos malos, en el sentido de hijos de la grandísima puta.
Gracias, Fernando. Gracias, querido amigo, per aquestes paraules poc abans de deixar-nos.
Tot apunta, doncs, que la mort de Torrebruno va ser un malèfic plan orquestat pels pallassos de la TV. Dels acusats, Gabi Fofó Miliki, Fofito i Milikito, només són vius els dos darrers. Entre ells també es van treure els ulls per temes de drets d'autor de les cançons dels pallassos. Concretament, la disputa va ser entre Miliki i Fofito.
La maldat personificada en aquells que ens alegraven les tardes des de RTV. Com que no volem acusar a esos bastardos hijos de perra, hem anat a buscar el puto Fofito, que encara s'arrossega fent un espectacle a por ahí. Us portem una incisiva entrevista que el meu nebot, el Valentí, becari de Teleloca Sants i col·laborador puntual nostre, li va fer a l'acabar el seu punyetero espectáculo.
Endavant, Audio Fofito, relació mort escabrosa, Torrebruno.
Molt bé, Laureano. Estàs creixent molt, xaval, molt.
Gràcies, Mevi.
Hola, estic en el costat del pallasso de la tele, que ja no és de la tele, Fofito. Hola.
¿Cómo están ustedes?
Bien.
¡Más fuerte! ¿Cómo están ustedes?
Bien.
¡Qué sangre de horchata, madre mía!
No me gusta la horchata. Señor payaso Fofito, vostè i la seva família de pallassos coneguts com los pallassos de la tele, perquè ni sortien a la tele, però ara ja no, van assassinar amb veneno en una cena a Torrebruno perquè li tenien envidia?
¿Pero qué dices? No entiendo nada. Tú estás muy nervoso. ¡Qué nervoso!
Li pregunto si vostè és un assassino, és un dels assassinos de Torrebruno.
¿Torrebruno? ¿Tú quieres saber cómo murió Torrebruno?
Sí, un hi vull saber.
Se colgó de un bonsai. ¿Cómo era tan bajito?
No n'hi ha més preguntes.
Ja ho han sentit. El asesino cabrón contesta con un chiste malo. Se nos ríe davant dels nassos.
Això no el converteix en assassí, meva.
Vinga, Laureano, no siguis pan filó. Jo huelo un asesino a miles de quilòmetres. Este pájaro y toda la colla de mamons de la seva família van enverinar a Torrebruno. ¡Me juego lo que quieras!
Bueno.
Y fin. fins aquí aquest capítol de...
Crits.
Si voleu saber la resolució del caso...
The Crits.
Exactament. Escolteu el versió RAC1 o espereu-vos al següent capítol de...
Crits.
Ens veiem al següent.
Crits. Continuarà.
Jo és que era molt fan del Torre Bruno, coño.
Sí,
molt fan.
Sí, no, ho feia bé, eh? Te'n feia gràcia, sí.
Això em va fer molta pena.
Veones,
sí. Lo petava, tu no saps el que llegava, aquell home de tamaño así, d'Indiana 4, pues lo petava. Era un ligón de cojones, marmó.
Ah, sí, era.
Sí, hombre.
Era faudillero, era.
Sí, me las quitava a mi, tu.
Ah, però que el vas conèixer, a mi o bé?
Sí, el vaig conèixer. Tuve la suerte de conocerle. Casi nos hacemos íntimos, però al final hubo un suceso que no me'l va acabar de perdonar. Fue porque él también, igual que era muy famoso y muy exitoso, pues también tenía muchos detractores. Y una vegada en un aeroport el vaig veure i dije, coño, mira el Torre Bruno. Y cuando anava ya per demanar-li un autógrafo, veo un grupo de antitorrebrunistas ahí con pancartas en el aeropuerto, no me podía creer. Y me estaban las comas. Fuera el Torre Bruno, fuera el Torre Bruno. Torre Bruno, no, Torre Bruno. Los nanos demandaban trajes como Torre Bruno y eso las maras no podían soportar. Disfrazar a sus niños de esa manera. Pero que Torre Bruno era un dandy, coño. Bueno, en fin. Yo con Bach Brasho tuve miedo por él. Le iba a prendre la guitarra, va a traer la guitarra de la funda. Y dins de la funda va a posar el Torre Bruno. Le salvé la vida.
El vas posant bé a dins de la... Home, veus tan...
A mi aquesta cosa revolucionària em fa molta por. La gent ahí haciendo scratches, això és molt perillós. I com iba directamente personalizado contra Torre Bruno, pues vaig fotre el Torre Bruno a dintre la funda de la guitarra, però claro, tuve que sacrificar la miniguitarra aquella que llevava. I clar, això el Torre Bruno pues, no m'ho va perdonar mai.
Bueno, mira, pues creo que res sentit. Si li va salvar la vida, content que havia d'estar, no?
Pues sí. Bueno. Però clar, aquella guitarra la vaig haver de trencar, de destruir, i, perquè si no haguessin sospitat, home, una funda o que doy la guitarra a l'altra. Home, això per a qualsevol detective és una cagada de manual, colló!
Sí, sí.
Diu, què llevas en la funda, la guitarra, no? I la guitarra aquí fuera, què passa? ¿Tú te está la funda de la otra guitarra? No, está aquí. Pues entonces aquí no hay la guitarra. ¿Qué hay aquí? Torre Bruno, coño, ya l'hem descobert.
Vas tenir vista.
Vas tenir molta vista, però el Torre Bruno no tanta.
RAC més 1 i Òptica i Audiologia Universitària us han ofert Crits, un podcast que compta amb els actors Xavier Bertran i Cesc Casanovas com a protagonistes i Salva Coromina fent el disseny de so.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'1 a 100 anys.